Des dels temps dels temps, una pregunta segueix oberta. El com i el per què de la vida.
Doncs a l'ombra del que sentíem d'aquests testimonis, hem de dir que es compleixen 70 dies de l'inici d'un confinament que està passant factura a la convivència de moltes famílies. Segons l'Associació Espanyola d'Advocats de Família, existeix un notable augment de les consultes per iniciar la separació o el divorci. A mesura que avança la desescalada, es constata una lamentable realitat. Les denúncies per violència de gènere augmenten. Comença, doncs, a aflorar la violència masclista que ha estat oculta. Segons els Mossos d'Esquadra, les actuacions policials per aquests delictes han baixat respecte al mateix període de 2019. Aquest fet reflecteix la dificultat de les dones per moure's i denunciar en un context de confinament que ha agreujat la convivència entre familiars i parelles. El psicòleg clínic i terapeuta de parella Antoni Bolinches, en previsió d'aquest escenari i declarar-se a l'estat d'alarma, va fer públic un decàleg perquè el confinament en parella no s'acabés convertint en un enfrontament continu. Antoni Bolinches, bona nit i moltes gràcies.
Ja, bona nit, gràcies a tu per trucar-me, Javi.
Sorprès per aquestes notícies?
Aviam, són coherents amb la situació paradoxal de que el confinament agreuja les tensions relacionals, però alhora dificulta les denúncies, perquè estàs constantment convivint amb el maltractador. I en aquest sentit, moltes dones el que han fet és positiva la situació, entenent per positiva armar-se de paciència i acceptar que en aquests moments no s'hi quedava més remei que aguantar, i per això té sentit que hagin baixat les denúncies, no perquè no hi hagi motiu per les denúncies, sinó perquè no hi ha ocasió de denunciar amb unes condicions de distanciament del maltractador, precisament perquè estan confinades amb ells.
El primer punt del teu decàleg diu que cal acceptar que el més natural és tenir por. Precisament la por i l'angoixa han estat els temes dominants de les més de 3.000 trucades que ha rebut el telèfon d'assessorament psicològic per a la ciutadania que va habilitar el Col·legi de Psicologia de Catalunya. Toni, eren previsibles totes aquestes reaccions?
Aviam, precisament perquè és una situació que ens ha col·lapsat, era previsible. Per tant, el que sabíem és que passarien moltes coses no previstes. I aleshores hem tingut que desenvolupar estratègies d'acceptació superadora, improvisar i, d'alguna manera, fer un esforç col·lectiu, cada un des del seu àmbit de voluntat i competències, per anar afrontant les diferents problemàtiques inherents a un confinament obligat, indefinit, que és forçós, que és ansiogen, que genera tensió, que genera frustració, que genera ansietat, i a sobre genera una nova problemàtica fins ara mai viscuda, que és la discrepància que s'està produint amb la dinàmica familiar de la parella, o fins i tot paternofilial, sobre les mesures de prevenció. Perquè, clar, cada un pot tenir un criteri diferent. Tothom es vol protegir, però, com tu saps, els joves són més agosarats, són més imprudents, o saben que amb ells no els afectarà igual, i, per tant, no tenen la mateixa capacitat d'autodisciplinar-se, la qual cosa està generant, evidentment, també la violència intrafamiliar ha pujat. O sigui, perquè el que s'ha agreujat és com gestionar les diferències de criteris en un ambient de convivència tancat i alhora forçat per una situació ansiògena.
El segon punt del teu decàleg per parelles confinades diu que cal acceptar que la por activa l'ansietat i la hipocondria. Toni, gran part d'aquestes més de 3.000 trucades rebudes al telèfon d'assessorament psicològic han estat majoritàriament de persones d'entre 30 i 70 anys i de tipologia molt variada. Què ens està ensenyant la situació que vivim?
No ho sé, el que ens està ensenyant, però sí sé que hauríem d'aprendre alguna cosa. La meva teoria com a psicòleg humanista és que ens hem civilitzat tant que ens hem desnaturalitzat. Hem creat una societat tan artificial que ens hem allunyat de la natura i la natura ens passa factura. Aleshores, segurament una de les lliçons que podíem aprendre és que no hem de tractar l'ecosistema, sortosament la societat en aquest sentit està sensibilitzada, però també cal afegir, no fer un consum excessiu, veure els fertilitzants que posem. En definitiva, hem de retrobar la nostra condició natural per harmonitzar-se amb la natura i no per desnaturalitzar-se. Segurament el gran missatge que m'agradaria que quedés, perquè no sé si quedarà, perquè una cosa és el que ens pot ensenyar el que està passant i l'altra és el que cada un està disposat a aprendre. Jo crec que aquí es produiran, malauradament, Javier, dos aprenentatges molt divergents. Hi ha un aprenentatge més superficial, més frívol, que és per quatre dies que hem de viure, cremem-ho tot, perquè avui hi som i demà potser no estarem, perquè la pandèmia rebrotarà i si no li toca amb un, li toca a l'altre. I aleshores podrem anar cap a un model de convivència estrictament frívol, superficial i autodestructiu. Però també espero i desitjo que siguem molts els que pensem que ens hem d'harmonitzar amb el turisme, ens hem d'harmonitzar amb la natura, que les mesures de prevenció és una responsabilitat i un deure social, perquè cuidant de la nostra salut estem cuidant alhora de la salut del turisme, i espero que a partir d'aquí surti un millor nivell de consciència i responsabilitat social, que el benestar de tots depèn de la cura que cadascú tingui de si mateix.
El tercer punt del teu decàleg per a parelles confinades recomana pactar unes mesures de prevenció que siguin acceptables per a tots dos. I el quart punt recorda que el que passa entre tots dos mai no és responsabilitat d'un sol. Toni, el telèfon... Sí. Toni, el telèfon d'assessorament psicològic per a la ciutadania també ha constatat un 5% de trucades relacionades amb la violència masclista i també una part de violència intrafamiliar relacionada amb els joves. En aquests casos serveixen de gaire de diàlegs com aquest?
No. Serveix la bona voluntat de fer-ho, serveix per una minoria, serveix pels que els menys ho necessiten, però si serveix per una, dos o tres famílies, millor que res. El que sí espero és que retrospectivament les persones, tenint en disposició una sèrie de pautes i de reflexions que, en el fons, els que venen a dir és que el que hem de fer és cadascú ser responsables i de l'autocrítica i no pas de criticar el proisme, que la societat millora no perquè critiquem els altres, sinó perquè ens critiquem nosaltres. I per això els meus decàlegs el que fan és una proposta d'autoreflexió. Quan a una parella els hi dius, o a una família, que el que passa entre ells no és responsabilitat d'un de sol, tothom ho entén, però de seguida, en broma o en sèrio, cada un comença a repartir els percentatges de manera diferent. Però aquest ja és un bon punt de partida. En lloc de culpabilitzar l'altre, assumim la nostra part alíquota de responsabilitat i a partir d'aquí sí és cert que aquest és un precepte que ajuda a l'autoreflexió. I tant de bo tots entenguéssim que les relacions milloren no perquè ens esforcem en que millori l'altre, sinó perquè treballem per millorar nosaltres.
Ens ho diu el psicòleg clínic i terapeuta de parella Antoni Bolinxés, reconegut escriptor humanista de referència, creador de la teràpia vital, amb llibres d'èxit orientats al creixement personal com L'art d'enamorar, El secret de l'autoestima o Mor al segon intent. Tots els seus llibres estan sent reeditats per les més importants editorials i el seu darrer treball s'ha presentat fa pocs mesos. És La síndrome de les superdones, on ens parla de la insatisfacció i frustració de moltes dones i de la desorientació de tants homes. Toni, acabem sempre amb la mateixa pregunta. Com és la vida, en tant que concepte, per Antoni Bolinxés?
Aviam, Mira, quan jo tenia 20 anys vaig fer la meva primera citació reflexiva i deia que la vida és un parèntesi amb la inexistència. Ara, 50 anys després, et puc dir que aquest parèntesi el podem omplir de coses bones i dolentes i que reflexionant sobre les dolentes ens estem afavorint desenvolupar i optimitzar les bones. L'ésser humà és bo i dolent alhora i té la capacitat de decidir quina part seva vol desenvolupar. Tant de bo tots desenvolupem la bona.
Antoni Bolinche, és un plaer un cop més. Moltíssimes gràcies per ser-hi a aquestes hores i endavant amb els reptes que diuen.
A tu, gràcies per tu programa, perquè sé que està ajudant a molta gent. Per tant, felicitats, Javier.